La Marea Blanca acusa Salut de no mobilitzar tots els recursos per fer test PCR a la demarcació de Lleida. Estava pensant que fa 8 setmanes, no, fa 10 anys que la Marea Blanca ens parla de retallades a la sanitat. Soc el Ricard Álvarez i aquesta i d'altres notícies les ampliem tot seguit a COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Estem a dimarts. Ahir vam fer festa. Era dia de festa major a la ciutat de Lleida, tot i que l'Ajuntament no va fer que es notés, però per res. Res de res de res. Mira, tu, austeritat total. Re. Sort que encara hi ha algun barri que va fer un castell de focs artificials. No sé com se'ls hi va poder ocórrer. En canvi, a l'Ajuntament, doncs, escolta, ni això se'ls hi va ocórrer. En fi, ahir va ser festiu, però avui estem aquí. Dimarts, 12 de maig del 2020, són les 12 i 21 minuts, per cert, hores d'ara, amb 18 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica amb l'Armando Álvarez. Ja heu vist que hem tingut un cap de setmana on s'han complert pràcticament tot el que s'havia anunciat. Força aigua diumenge, vent i dia estrany ahir dilluns. I aquesta setmana crec que ens espera una setmana meteorològicament parlant moguda, des del punt de vista de que jo crec que cada dia plourà, farà vent i farà sol i estarà núvol. No ho sé, ara li preguntarem a l'Armando. En fi, tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, escoltarem els consells dels nostres advocats, sobretot parlarem de la situació laboral de les petites i mitjanes empreses, perquè tenim la meitat de la província en fases diferents, uns en fase 1, els altres en fase 0. Sembla que s'aprovarà fins al 30 de juny que els ERTOs puguin seguir. Mira, qui entén d'això? Avui parlarem amb la Mireia Planes, des de Q2 Consultors, i li preguntarem tot plegat. També farem... Avui ens farem un tour, una passejada per diferents barris de la ciutat de Lleida. Saps que els dimarts amb el Cosme García parlàvem de barris, doncs tornarem a parlar de barris avui i amb el Cosme el que farem és... doncs a veure com ho estan passant i quines iniciatives s'estan duent a terme a molts barris de la ciutat de Lleida. A partir de la una, a l'Espai de Gastronomia, avui, al migdia de Lleida, estarem amb l'Antonio Flores. L'Antonio Flores és l'enòleg cap dels cellers de González Vías, entre d'altres, que fan la marca de Tío Pepe. A més, és Premi Millor Enòleg d'Espanya de l'any 2016. Amb ell parlarem de Jerez, parlarem de vins i parlarem doncs, de com estan portant aquest tema de la pandèmia, perquè, evidentment, grans cellers també depenen de tot el tema de la restauració, de l'hostaleria, que a hores d'ara està força aturat. A partir de 2:15, estarà amb nosaltres el subdelegat del govern, el José Crespín. Amb ell parlarem d'aquestes diferències entre fase 0, fase 1, quan podria entrar en fase 1 la plana de Lleida, per què la província de Lleida està partida en dos i no és tot a nivell provincial, com es fa a la resta d'Espanya. I encara ens faltarà parlar avui amb la Gemma Casal. Amb ella parlarem de la despesa militar i de la despesa sanitària. Què podríem fer i què no podríem fer, o què s'hagués hagut de fer o què no s'hagués hagut de fer. Tot això des d'ara mateix i fins a arribar a les dues aquí, a COPE Lleida. Saps que ens escoltes a través de totes les freqüències de la província, des de la Seu d'Urgell, Balaguer, Lleida, també a través de la web www.cope.es, a l'emissió en directe pots triar l'emissora de Lleida, i si tens l'aplicació mòbil, doncs també pots triar l'emissió en directe i seleccionar l'emissora de Lleida. 18 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal?
Bueno, bon dia. Finalment diumenge va descarregar, però
sí,
bé, eh?
Diumenge va ser espectacular, perquè va haver uns cels molt aparatosos, molt, van tindre un front de ràfega, que es diu, un cumulonimbus arcus, allà entre les 11:30 del matí de diumenge, i va estar plovent pues, moltes hores, fins a 9 hores, 24 litres a Lleida, però va oscil·lar entre 15 i 30, 35 litres a totes les comarques. N'hi ha zones on més, eh? La zona de Tuixén van arribar a prop de 60, 70 litres, va ser un dia passat per aigua. Després, ahir va ser un dia ventós, i només ahir, a partir de les 8 de la tarda, quan la gent sortia, va fer al final del dia pues, agradable, perquè el vendre es va aturar i hi havia entre 19 i 23 graus. Però com van dir divendres...
Armando, aquesta... perdona, ja que has dit ara això del Arcus aquest, sí. Hi ha un usuari a Twitter que es diu Clima de Lleida, sí. Que ha penjat unes fotos magnífiques. Jo les estic retuitejant ara a nivell de les nostres xarxes socials, de sí, Cope Lleida, però és extraordinari poder-ho veure, eh?
Si vols t'ho explico, és un conjunt d'aficionats a la meteorologia que n'hi ha a Lleida i que justament diumenge, migdia... pues estem molt tancats i molt mirant al cel i molta gent va fotografiar aquesta nubola que ens atençava per Ponent i hi ha unes fotografies extraordinàries i fins i tot un vídeo extraordinari.
Hi ha un timelapse.
Com arribava a Lleida.
Sí, ha
tingut una difusió molt gran, ha sortit de les fronteres fins i tot d'Espanya i de Catalunya, i, bueno, va ser una situació extraordinària perquè també estava molta gent a l'Aguai,
sí.
I tothom van abocar, van recollir totes les fotos que m'enviaven o que van retuitejar d'altres persones que van fer la foto, i hi ha fotos espectaculars que poques vegades hem vist.
Sí. Bueno, això és la gràcia de que tots els mòbils porten càmera, cada vegada càmera és millor, i afortunadament doncs surten aquestes històries.
Claro.
Armando, a veure, per avui i quatre pinzellades de la setmana.
La setmana aquesta serà al revés, diferent a la setmana passada.
Ah, vale.
Fresca, menys sol i pluja cada dia. No vol dir que estigui plovent tot el dia, totes les hores i en totes les poblacions. Començant per avui cel tapat, pluges al tard vespre, potser ens farà la guitza a partir de les 8 de la tarda, que és quan surt molta gent a fer esport, i seria esta pluja de nit, matinada, matí de demà, no gaire molt important, eh? És a dir, no seria res semblant a lo de diumenge, és una pluja de nafent, estones, interval, pausa, demà a partir de migdia se podien obrir clarianes, migdia o matí, ja veurem, demà igual podien fer una sortida a partir de migdia, i de cara a dijous, sembla que dijous seria un dia passat per aigua. Aquest sí que seria
un dia
completament... Podia ploure 7 o 8 hores, un ambient molt fresc, que en aquests dies no passarem ni de 20 graus.
Uh-huh.
Quan la setmana passada tenien entre 28 i 31. Imagina quin daltabaix més gran.
Déu-n'hi-do.
I aquestes pluies continuarien divendres, no tan importants. Les més importants són dijous. Divendres, dissabte i potser també diumenge. Bueno, això de que al maig, que tenia un raig...
Almenys
a partir d'avui se complirà.
Sí, senyor.
Un ambient frescot, menys sol, i aquestes pluies importants dijous, i més minces, més esporàdiques, més intermitents, avui vespre nit i demà al matí. I després, en una pausa, sempre intercalant pauses, no són continuadament les pluies. Així que tenim la setmana aquesta que haurem d'aguantar. Sembla que la remuntada de temperatura seria la propera setmana.
Bueno, pues el cap de setmana, mira, anirem així
de cap de setmana
anem fent els canvis.
Exactament.
Armando Álvarez, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Fins demà. Bona salut. Molta salut per tothom.
I nosaltres el que fem tot seguit és buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Anem a posar en ordre les xifres del coronavirus. Sembla que les morts pel coronavirus han augmentat aquest dimarts fins als 176 casos. Parlem a nivell nacional, a nivell d'Espanya, en les darreres 24 hores, el que suposa un lleu ascens respecte als dilluns, que són n'havia 112, per tant, són 53 més. I eleva la xifra total de morts als 26.920, segons l'informe publicat pel Ministeri de Sanitat. Són les xifres que ens donen i de les que a nivell local hem d'extreure que a la demarcació de Lleida doncs les xifres són força bones. No vol dir que haguem de baixar la guàrdia, però són bones. I si són bones, doncs ho hem de dir també, perquè hem de ser prou responsables per mantenir la guàrdia, però podem posar una mica de somriure a la situació. Sense morts. És la quarta vegada en les darrers 5 dies. Cap persona ha perdut la vida per la Covid-19 a la demarcació de Lleida. A més, els hospitalitzats baixen fins als 71, 11 dels quals són a la UCI. Són xifres força baixes, molt baixes. De fet, hores d'ara, A la demarcació de Lleida podem parlar de 2.316 casos positius, amb 1.008 persones que han rebut l'alta i amb 229 persones que han perdut la vida des de l'inici de la pandèmia, o des de l'inici en el que es comptabilitza els casos. Curiosament, el dia 9 de març, l'endemà del 8 de març, ho dic perquè anem a recordant aquella data. Tot això de la pandèmia, doncs, ha fet alterar, cancel·lar i aplaçar molts actes. Tot el que té a veure amb oci, o sigui, esports, música, espectacles, etc., i reunions massives de gent, tot això, hores d'ara, està aparcadíssim. De fet, es parla i s'està fent grans esforços perquè pugui tornar al futbol de primera divisió, però sempre, i en el millor dels casos, es parla de a porta tancada, o sigui, sense públic. Altres coses que ha fet que s'hagi mogut de data: les preinscripcions. Les preinscripcions als centres d'educació. I ara ja podem donar dates, perquè ja estan publicades, i la preinscripció escolar començarà demà, dia 13 de maig, de manera telemàtica, però per garantir l'equitat també es podrà fer de forma presencial, només amb cita prèvia, entre el 19 i 22 de maig. Per tant, la preinscripció, que també és, com dèiem, telemàtica per als ensenyaments en general, i presencial, si és que no disposes de la tecnologia suficient o no ho vols fer així, del 19 al 22 de manera presencial, però igual que a les botigues has de demanar cita prèvia. O sigui, no et pots presentar a l'escola amb els teus papers, has de demanar cita prèvia i així ho podràs fer. La web on ho pots fer telemàticament és preinscripció.gencat.cat. Preinscripció.gencat.cat. Catalunya registra prop de 96.700 ERTOs amb més de 712.000 treballadors afectats. En les darreres hores, el balanç d'expedients temporals presentats ha augmentat en 213 persones i 9 empreses més. A Lleida n'hi ha un total de 5.325 expedients presentats que afecten a un total de 30.157 persones. Que d'aquí uns minuts parlarem amb la Mireia Planes, des de Q2 Consultors, per saber si s'acabés l'estat d'emergència, que passaríem els ERTOs. Ja t'avanço que estan a punt de prorrogar-ho incondicionalment fins al proper 30 de juny, però en parlarem d'aquí uns minuts amb la Mireia Planes. La Marea Blanca, com hem dit al principi, acusa Salut de no mobilitzar tots els recursos per fer test PCR a la demarcació de Lleida. Assegura que no s'estan utilitzant equips de la Universitat de Lleida ni tampoc de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, que permetrien fer com a mínim 250 tests més al dia. Aquesta xifra, ara us la poso en context, perquè et pot semblar molt o poc que se'n poguessin fer 250 més cada dia. Però si et dic que hores d'ara se n'estan fent 240 al dia, imagina't la diferència. Estem parlant de un pelet més de doblar aquesta xifra. Una mica més del doble. El doble. Doncs Salut, de moment, no ho està fent. Això ho diu Marea Blanca, que fa 10 anys que ens estan dient que estan retallant i retallant i retallant amb sanitat. I mentre no passava res, doncs no passava res, però ara ja ha passat. El que també ha passat, i sempre té més ressò mediàtic, és el primer cas. És el primer cas de la campanya de la fruita, detectat el primer positiu per la Covid-19 en un treballador de la campanya de la fruita al Baix Segrià. Evidentment, com ja n'havíem parlat, hi ha uns protocols, s'ha activat aquest protocol i s'ha aïllat aquesta persona i a la seva família, i ja s'han efectuat test a persones properes. És el que ja vam dir que s'havia de fer. Es tracta d'un veí de Soses, el Segrià, que presenta símptomes lleus de la malaltia. En fi, és el primer, evidentment no serà el darrer, però la gràcia és que hi hagi tota la manera de, 1, de prevenció, i 2, de reacció ràpida un cop passi. Andorra, un 9% de la població ja ha passat la malaltia, segons els resultats de més de la meitat dels primers tests. El temps de sortida pels carrers del Principat es duplicarà a partir de demà dimecres. S'han fet 40.000 tests i ha sortit que per mi és baix, eh? Només un 9% de la població ha passat la Covid-19. Des d'ahir, la meitat de la nostra província, o la regió sanitària dels Pirineus i Aran, com li vulgueu dir, està en fase 1. La Plana de Lleida seguim en fase 0. Què vol dir això? Doncs que, entre d'altres coses, els comerços han pogut obrir. I la majoria de comerços del Pallars han reobert extremant les mesures de seguretat. Les botigues de roba de nens són les que confien en remuntar més aviat pel canvi de talla de les criatures, perquè encara que les tinguem tancades a casa, les criatures segueixen creixent. I, evidentment, doncs, ara el canvi d'estació és quan comences a provar roba i dius, ups, aquí ha passat alguna cosa, s'han congit la roba. Doncs no, ha crescut el nen. I, per tant, això, amb això confien les botigues de roba. El Parc del Segre també ha reobert, amb la fase 1, el centre de tecnificació de piragüisme, amb una dotzena de palistes d'alt nivell. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha destinat 1 milió d'euros a famílies i empreses afectades per la crisi de la Covid-19. I Oliana i Pons són dos municipis lleidatans separats per menys de 25 quilòmetres i resulta que estan en dues fases diferents de desescalada. Les terrasses de bar, muntades a la localitat del sud de l'Alt Urgell i recollides al poble del nord-est de la Noguera, és a dir, en un lloc estan en fase 0 i a l'altre en fase 1. Parlem de política, perquè hi ha en marxa una moció de censura contra el govern de JxCat i el PSC a Cervera, que es presentarà avui mateix. Esquerra més assegura que la voluntat és vertebrar un nou govern que doni solidesa per fer front als reptes de futur. De fet, la moció de censura la presentaran Esquerra, Més, AM, la CUP i SIF contra l'equip de govern de JxCat i el PSC. Lleida tindrà una escultura de gran format dedicada a les infermeres. El col·lectiu reivindica el seu paper en el lideratge de les polítiques de salut. I a comarques, els tallers mecànics del Pirineu, per exemple, veuen com puja la petició d'hores per la revisió de les ITV caducades. Els concessionaris augmenten les mesures d'higiene, sobretot a l'interior dels vehicles, i la neteja de les claus i papers. En fase 1 ja es pot anar a passar la ITV. Recorda que si estàs en fase 0 i t'ha caducat, no passa res. Igual que si t'ha caducat el carnet de conduir, no passa res. Té validesa durant 60 dies després de que entrem en fase 1. Però un cop entrem en fase 1, doncs quan més aviat millor passis la revisió, doncs la tindràs feta i més tranquil et quedaràs. Per cert, que la Festa de Moros i Cristians de Lleida organitza una celebració confinada i fa una crida a engalanar els balcons. L'objectiu és que els lleidatans puguin participar en una desfilada simbòlica des de casa. Ulla. L'associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida, una associació que en la major part dels seus casos, per no dir tots, hi dediquen temps personal, que no hi treballen, que no hi cobren d'això. I així tota aquesta gent faran el gran esforç de que ja que estem confinats i que no es pot fer la Festa de Moros i Cristians aquest proper cap de setmana, doncs intentar fer-ho o fer alguna cosa. Ahir era dia de Sant Anastasi, festiu a Lleida, festa major de Lleida. Proposta de l'Ajuntament de Lleida, zero. Res. Res de res. Si és que hi ha un barri que va fer focs artificials, a Balàfia. Però no l'Ajuntament, no, el barri ho va fer. Escolta, l'Associació de Moros i Cristians hi posa ganes. Després els hi sortirà millor o pitjor, però hi posa ganes. Almenys es veu que es mouen, que fan alguna cosa. I és el mínim que necessitem. En parlarem aquesta setmana, per cert, però actors lleidatans creen des del confinament la minissèrie online La Casa dels Prèssics. Entre paròdia i reivindicació es qüestiona què passaria si els personatges de La Casa de Papel fossin de Lleida. Entre d'altres, sabeu qui hi ha actuant? Entre d'altres, la Margarida Troguet, que és col·laboradora de Cope Lleida, en el seu moment a l'Espai Groc i ara amb veu de dona dels dimecres. Demà parlarem d'aquesta sèrie. Nosaltres ara fem una pausa i ens n'anem cap a Q2 Consultors.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I com dèiem, ara així anem a escoltar els consells dels nostres advocats. Com sempre, ja saps que els trobes a Q2Consultors, www.q2-consultors.com, i que la manera fàcil avui en dia perquè t'atenguin i exposar la teva consulta és a través del telèfon 973-28-28-18, que és fàcil de recordar, 973-28-28-18, a Q2Consultors. Avui anem a repetir amb la Mireia Planes, ja sabeu que és llicenciada en Ciències del Treball i porta tot el departament laboral de Q2 Consultors. Mireia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, una setmana més,
sí,
aquí estem.
Anem a repetir amb la Mireia perquè, bueno, des d'ahir, tot i que ahir va ser festiu a la ciutat de Lleida, però des d'ahir va entrar en vigor el tema de canvi de fase amb una part del que és la província, estrictament la província de Lleida. Després veurem que província i regió sanitària aquí és diferent, per entendre'ns, però diguéssim que el Pirineu i l'Aran han entrat en fase 1 i, en canvi, la plana de Lleida seguim en fase 0. Puntualització, i en parlarem més tard d'això. A Catalunya no parlem de província, sinó que parlem de regions sanitàries. Per tant, quan diem que a la regió sanitària de Lleida, del Pla de Lleida, estem en fase 0, a efectes del que ens diu el govern, per nosaltres serà com una província, a efectes del que ens diuen de mobilitat entre províncies i aquestes històries. I quan diem que la regió sanitària del Pirineu i l'Aran estan en fase 1, doncs per entendre'ns, és com una altra província amb el qual, doncs, bueno, aquesta comunicació entre províncies no hi pot ser. Bueno, Mireia, no deixa de ser una complicació, sí, més que ens hagin partit, sí, la província en dues regions sanitàries i que, a més, estiguin en fases diferents.
Sí, perquè, clar, anem a dos ritmes diferents, sí, i com que són tan diferents la fase 0 de la fase 1, complica molt la cosa pels que estan a la fase 1, que precisament són els de dalt del Pirineu, com has dit, que per molt que puguin obrir, per molt que puguin fer moltes coses, si tampoc no hi ha gent per poder gaudir-les, també es queden com una mica enrere, és com si estiguessin també una mica en una fase 0.
Clar, a nivell de fase 1, per la gent que ens escolti del Pirineu i de l'Aran, per exemple, les botigues, per exemple, una de les diferències és que poden obrir sense cita prèvia.
Sí, sempre que mantinguin les mesures de seguretat com sempre, que siguin botigues de menys de 400 metres quadrats, que no estiguin en centres comercials, les portes obertes, si hi ha l'aforament que està buit, pots entrar. Penso que és un màxim d'una persona o un treballador per una persona, per tant s'ha de vigilar i sempre mantenint totes les mesures d'higiene. Els únics que haurien de demanar cita prèvia serien els concessionaris de cotxes, els de la ITV, que fins ara estan tancats i ja es pot tornar a passar a ITV, i els centres de jardineria i plantes, que també s'ha de demanar cita prèvia. Els altres ja podrien obrir i podries entrar a comprar amb certa normalitat mantenint tot això que diem sempre.
Clar, el que és la regió sanitària de Lleida, la plana de Lleida, per entendre'ns, la plana de Lleida, que aviam és la ciutat de Lleida, és la Noguera, per exemple, Balaguer, és tota la zona de l'Urgell, la Segarra, o sigui, des de Cervera, Tàrrega, Mollerussa, les Borges Blanques, que tot això és la regió sanitària de la plana de Lleida, tota aquesta gent seguim en fase 0, per tant, seguim podent anar amb segons quines botigues només amb cita prèvia i amb totes aquestes mesures de seguretat sanitària.
Sí, correcte. Continuem fomentant molt el teletreball i els restaurants i terrasses tancades.
Clar. Mireia, estava pensant ara, quan passem a fase 1, que les botigues de menys de 400 metres quadrats ja poden tornar a obrir, després que vegi la gent o no, doncs és una altra història, però ja poden tornar a obrir, com queda el tema laboral? És a dir, si jo sóc un autònom i sóc sol, doncs m'hauré d'espavilar jo, suposo que m'hauré de tornar a donar d'alta d'autònom, si és que m'havia donat de baixa, o no sé què es podia haver fet, però si tinc treballadors i els tinc amb un ERTO, com queda de fer o què es pot fer?
Sí, clar, aquí venia sobretot la gran preocupació que tenia tothom. Com que els ERTOs no van lligats a l'estat d'alarma, el que han fet és, com que per molt que puguis anar passant de fase, el que dèiem, segons pots estar en fase 1, per exemple el Pirineu, però en canvi no tenen prou clients, els restaurants que podran obrir les terrasses amb un 50% d'aforament, però que potser tampoc no els hi dona com per tindre tota la plantilla, i així podríem dir amb hotels i amb tot el que se'ns ocorreixi, doncs hi ha una aprovació que està pendent d'aprovar-se, segurament s'aprovarà entre avui i demà, on han participat, poso que és la patronal i els sindicats, per la preocupació aquesta dels ERTOs, i sembla ser que amb independència de que l'estat d'alarma s'allargui o no s'allargui, perquè li perilla el Pedro Sánchez que li prorroguin, fins al 30 de juny estaria garantit els de força major. El que vol dir que tots aquells ERTOs que es van presentar per força major, si jo sóc un restaurant que en ple rendiment tenia 10 treballadors, i ara, com que veig que la fase 1 amb un cambrer en tinc prou, podria només agafar un i els altres es podria deixar. Va. Imagina que passem a la fase 2, que llavors a la fase 2 ja es pot omplir. Imagina't a finals de maig, podria dir, doncs mira, doncs jo amb un 50% d'aforament a la fase 2, doncs necessito un per fora i dos per dins, doncs en rescataria dos més. I així fins al 30 de juny, que és una mica el marge de maniobra que donen, que ja s'haurien passat totes les fases i que sembla ser que llavors ja es podria obrir amb aquella normalitat que sempre diuen, que pues, hi haurà moltes mesures, però hi ha una mica més normal i no tantes restriccions com ara. Mm-hmm. Si no, és que segons quines botigues i comerços, restaurants, és impossible poder tindre tota la plantilla a ple rendiment.
Clar. O sigui, fins al 30 de juny estaria garantit i deslligat del sistema, bueno, del tema d'alarma, de l'alarma sanitària.
Sí, sí, això és el que demanaven sobretot les patronals per la preocupació que tenien, sembla ser que sí, sembla ser que també es regularà alguna cosa pel tema dels acomiadaments, perquè recordem que totes aquelles empreses que havien demanat un ERTO per força major se van comprometre a que un cop s'aixequés l'ERTO durant 6 mesos havien de mantenir la plantilla, això estava així, però avui he sentit que es comença a obrir la porta, que potser pugui haver alguna modificació perquè hi ha gent que no està segura si podrà mantindre la plantilla. Tot dependrà del comportament del consum de la gent, dels diners que disposin, de tot com hagi quedat, dels diners de l'economia familiar.
I això dependrà doncs, també del tema de mobilitat, del tema de la seguretat a la feina, etc. Al final és una roda.
Al final és una roda. Si jo et puc donar feina i te puc pagar, com que tu cobres, tu pots gastar, tu pots anar a restaurants, clar, és la roda de l'economia. Està molt incert, com és normal. Jo suposo que fins que no veiem la situació de cada fase, com va quedant i com va responent la gent, llavors es podrà veure més bé si s'haurà d'acomiadar o no.
Clar. Mireia, a Q2 Consultors aquesta darrera setmana suposo que la major part de consultes que us arriben a l'àmbit laboral són aquestes, no? Puc aguantar els ERTOs, què he de fer? He de fer alguna cosa o queden prorrogats fins que jo no ho digui? I després el tema de fer acomiadaments o no?
Sí, molta gent plantejava, doncs, ostres, jo no sé si podré mantindre tota la plantilla, perquè em fa por, perquè ja m'han dit que no em compraran, perquè ja m'ha dit algú... Clar, pensa que hi ha gent que ja envia correus dient que segons com sigui la cosa haurà de tancar, i els envien als proveïdors. Llavors aquests proveïdors, clar, si comencen a rebre clients de diversos que no els hi compren, també tenen por. I ara és el problema, i la gran majoria de consultes al Departament Laboral és aquest. Clar. Gent que vol rescatar algú però que té por per si després a cap d'uns dies no té feina, si el podrà tornar a aplicar l'ERTO. Coses aquest, bueno, del dia a dia, que clar, nosaltres també anem molt vigilant de lo que es va aprovant i lo que no i lo que diem, perquè també ens ho van canviant. Ja veus que un dia diuen blanc, a l'endemà resulta que ja diuen que és de color cru, i després igual passa amb un gris.
Doncs escolteu, si una mica s'ha d'estar al dia, però si voleu estar segurs, Q2 Consultors, i allí demaneu pel Departament Laboral i allí us posaran el dia. 973-28-28-18, és fàcil, 973-28-28-18. Els trobeu a internet també, www.q2-consultors.com, i és la manera de fer la vostra consulta, la particular, a la de dir, escolta, la meva situació, escolta, jo t'he escoltat a la ràdio i més o menys ho tinc clar, però t'explico la meva situació. Doncs tinc 3 treballadors, un el tenia en prac, digues, l'altre el tenia a jornada partida, què puc fer, què no puc fer, etcètera, etcètera. 973-28-28-18, a Q2 Consultors et posaran llum a tots els dubtes cada setmana, perquè és que cada setmana surten normes noves. La Mireia, jo crec que mai havia llegit el BOE tant com ara.
No, tens raó. I a vegades te'l llegeixes i te l'has de tornar a llegir perquè quan llegeixes per segona vegada et sembla que no és bé com pensaves que era. Sí, la veritat és que també és una mica angoixant per tots, eh? Sí. Perquè et poses en la pell dels clients, et poses a la pell dels treballadors, et poses al lloc de tothom.
Sí, sí.
I és un moment molt delicat. Ojalà, doncs, torni a obrir tot amb certa normalitat, la gent no tingui por, si les empreses prenen les mesures que s'han decretat, realment crec que tot serà molt més segur i que comenci la roda de l'economia ja d'una vegada per poder garantir que no es destrueixin llocs de treball, que és el més important.
És justament això. Doncs hem parlat amb la Mireia Planes, és llicenciada en Ciències del Treball i porta tot el Departament Laboral a Q2 Consultors. Et torno a recordar el telèfon 973-28-28-18, potser és la manera més fàcil i directa d'iniciar aquesta conversa amb els amics de Q2 Consultors. Mireia Planes, com sempre, un plaer, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
10 minuts, ja arribem a la 1 de la tarda, com t'anunciava avui al principi del programa. Normalment els dimarts sempre parlàvem de barris, ho fèiem amb el Cosme García, i avui és un dia en el que ens passejarem per tres barris, concretament, de la ciutat de Lleida, per veure doncs, diferents iniciatives i per posar-hi veu, que també ens agrada veure com s'estan organitzant els barris. Per fer això, doncs, ben acompanyat, com sempre, amb el Cosme García. Cosme, què tal? Bon dia.
Bon dia, aquí estic pochant, la cuina, la cuina.
Ja. És que, clar, jo connecto amb tu i tu em parles de menjar. És que, clar, com hem d'anar bé així?
No, però, perdona, jo estic aquí perquè tenia cita prèvia, eh? Jo soc una cita prèvia.
Sí.
I, més, t'he de dir una cosa molt ràpida, que això sí que és important, que sàpiguin, hi ha molta gent que està molt neguitosa perquè no pot anar a canviar la loteria que li havia tocat i tal. Mm-hmm. Que sapigueu que la setmana que ve podreu fer jugar a dos jocs. No es podrà jugar a la Loteria Nacional encara, però sí que habrà dos jocs. A la següent setmana ja es podreu jugar a quatre jocs. I el dia 11 del mes de juny ja estarà la Loteria Nacional.
Però Cosme, si jo tinc un dècim que m'ha tocat i encara no havia caducat el 14 de març, quan el puc anar a cobrar?
Tens tres mesos, tranquil. Tens tres mesos, no et preocupis.
No, de la de Nadal, dic. La de Nadal caducava el 22 de març.
Si tocar del 22 de març, tranquil, que des del 13 es va quedar paralitzat i cobraràs. I per altra banda...
L'altre dia vaig trobar un dècim jo i hi havia allí 20 euros que havia tocat. Dic, caram, ara va si els haurem perdut. Bueno.
No, el que sí que està clar que és que no es podrà omplir allò de les butlletes que feies a fora o que et deixen al bolígraf, t'has de portar el teu bolígraf,
evidentment, sí,
no haurà
sí.
Butlletes a fora. I, bueno, i una cosa també, que sàpigues que ahir, a part, a la Festa Major de Lleida, les tres coses més importants.
Sí.
A part que va sortir el Marraco en el seu moment, que ahir es va fer la missa de pontifical, que van entrar unes quantes persones, que eren poquetes, no hi havia res.
No, però es va fer per la tele.
Se va fer una ofrena d'esquerra regional, o sigui, l'Ajuntament no en va fer cap.
Però això deia que l'Ajuntament no ha fet res, i en canvi l'Associació de Moros i Cristians està organitzant per aquest cap de setmana vinent activitats, i ahir l'Ajuntament no va fer absolutament res per la Festa Major de Lleida.
Que sàpigues una cosa, que si hi ha una regidora que se li fiquen els pes d'escàrpia i que s'emocione quan fan el Ramadan, me semblaria molt bé que ahir l'Ajuntament de Lleida, ja que no s'ha gastat un duro, ja que no ha hagut pobilles, ja que no ha hagut flors per les pobilles, haguéssim pogut fer una ofrena a Sant Anastasi a la catedral de Sant Joan, que és el pas que sortia. Per això l'Escala Regional va dir, escolta, a les mesures de seguretat, mascaretes, anem a fer una ofrena. I van ser les cares regionals, quan tant se critica a vegades, però saben, està al seu puesto, que van fer una ofrena legalment, com s'havia de fer.
Legalment.
I també, com tu has dit, Palàfia, una iniciativa privada, doncs van tirar uns quants pocs artificials.
És que ho van fer des d'una associació de veïns, és que ja està bé, a Balàfia.
No, eren uns particulars.
Eren uns particulars, imagina't tu.
Eren uns particulars que ho van fer.
Molt
a veure, hi ha gent que es munta veritables festes i la gent està una mica decebuda que almenys alguna petita cosa sí que s'estan preparant, a veure si el senyor Ignacio Amor te parle, i això sí que ho ha fet bé, però que s'hagués tingut de tirar ara. Jo no sé per què no s'ha fet ara, i es vol fer a final de mes. Però jo et puc dir, cases regionals, jo mateix, moltes entitats...
Bueno, jo he contactat amb ell i no m'ha contestat, o sigui que a hores d'ara tornaré a provar-ho, a veure si ens contesta.
Escolta... Estarà cansat de les festes.
Bueno, anem a fer tour per els barris de Lleida. Cap a on anem primer?
Mira, si em deixes, connecto directament una trucada, a veure... Carme Guerrero, la Bordeta.
Cap a la Bordeta, va.
En el barrio de La Bordeta, la Asociación de Vecinos, hemos tenido que anular la Semana Cultural, el cual, bueno, la hacemos siempre en abril y creemos que hasta el año que viene, próximo, si Dios quiere, nos volverá a hacer. También hemos tenido que suspender la asamblea con elección de nueva junta, si convenía, y estamos en a ver qué con la fiesta mayor. Seguramente se suspenderá y si no hacen los mínimos actos, pero eso hasta el mes de junio no sabremos nada. Animo a todo el mundo a que, por favor, respetemos las normas para que conjuntamente podamos salir de esta. Y hay mucha desolación, tanto en restaurantes como en tiendas. Es que es normal. O nos ponemos todos a la marcha o esto es un caos.
Che, es que té raó, eh? Es que es normal.
No, la Carme Guerrero és molt directa, però també és molt directa i també m'ha dit que te ho prepararé molt bé. Anem a parlar amb el Rafael de Pardinyes, que és un barri importantíssim de la ciutat.
Vinga.
Durant la crisi del coronavirus, cal destacar que voluntaris i voluntaris de Pardinyes s'han buscat la vida per ajudar en moments tan complicats per a tots. Roba, fils, gomes, agulles i temps. Aquest grup, anomenat Cosim per Pardinyes, ha mobilitzat un grup de cosidors i cosidores que, durant l'estat d'alarma, per elaborar material de protecció individual, màscares, bates, on a residències d'avis, Mossos d'Esquadra, aules d'infermeria i nens i nenes de col·legis de Pardinyes ho han gaudit. El Prepart agraeix molt aquest esforç i carinyo empleat en aquesta gran feina. L'expectativa comercial a Pardinyes sembla que comença a repuntar. La gent està molt preparada i amb ganes de passar a la següent fase.
És que és el que ens falta, eh? Que la cosa es comenci a normalitzar una mica. Una mica.
Ens ho han de creure, veritablement, Ricard, ens ho han de creure. El que no és possible és que per culpa d'uns quants tinguem que tornar enrere. Per tant, la gent demanem una mica de coherència, que a tothom no s'agrada anar de festa, a tothom no s'agrada anar de juerga, però unes mesures com les demanen les autoritats, no? I vull acabar, si et sembla, amb el barri de Balàfia. El president de la FAP, que en aquest cas parla com a president de Balàfia, també tenen iniciatives importants. Anem a veure què es diu Toni Baró.
I a Balàfia, suposat que hi ha molt gent que no ho hagués fet d'una altra manera. Tenim diverses residències i han estat especialment afectades. També ha suposat que tots ens ha hagut d'allunyar, que hem tancat les escoles, que ens hem quedat a casa, que s'han tancat els centres cívics, que no hi ha hagut activitat, que s'han tancat botigues, que han estat, excepte les més bàsiques, i que tothom ha hagut de guardar quan sortíem a comprar el pa o alguna activitat, la distància sanitària, que hem portat mascaretes, que hem portat guants. També ha suposat una explosió de civisme de voluntaris que han fet mascaretes, de voluntaris que han ajudat a altres persones que s'han posat a les xarxes dels altres llocs, i també ha suposat un petit desastre per a l'economia. Crec que a poc a poc ens n'anem sortint, que aquestes herbes que han crescut ara aviat les tallarem, i si fem tot el que hem de fer, ens en sortirem.
No sé si és simbòlica, però és veritat que d'herbes n'hi ha moltes a la ciutat.
Sí, el que passa que hem de tallar les males
herbes. Sí, correcte, les bones no, que també han sortit i són bones.
Ahir, per exemple, parlàvem amb en Francesc Rosselló, també, que ahir era el seu complany de la partida Copa d'Or i Sant de Fontanet, que va ser el seu president, i, bueno, lo de ara més de Rosselló i tal, diu que també està parat, però que estan esperant que vingui el bon temps i que puguin anar a grupets organitzats. Per cert, he de fer una comanda.
Ah, m'has de fer una comanda.
Vaig amb una samarreta de Copa i Cadena 100, però antiquada, a veure si m'he regalat una nova, perquè, clar, jo avui he tingut de sortir a pura vella. Ja sé que el director de programes i d'aquesta casa me pegaria bronca, però jo t'ho anticipo perquè no tingui la bronca, m'entens?
Bueno, tu, que no et facin una foto i ja està.
I surt que no estic a la legalitat, no? Que no es vingui el senyor... El senyor Casoliva me digui, però escolta, si me regala la samarreta... Per cert, guarda't a la gent del dia 28 de maig.
28 de maig, a veure, en què cau 28 de maig? Dijous?
Sí, dijous.
Què passa, 28 de maig?
Esmorzar, compleanys del Cosmopolita.
Ah, bueno, pues a veure si ho podrem fer, eh?
Com que no ho podrem fer? Ja, 10 persones a la fase 1 ja podem estar.
Sí.
A casa, habitualment, els esmorzars són de 8, 10, i el que no capigui per la siguiente.
Bueno. Ja, escolteu, s'han de prendre les màximes precaucions. Això de les fases és orientatiu des del punt de vista de que al final cadascú una mica de sentit comú ha de tenir, eh?
Sí, sentit comú, i s'ha de guardar les formes, s'han de guardar les maneres, però
les distàncies,
s'ha de guardar,
no? Okay, bueno.
I el cap de la nevera també.
Que és el que deies al principi, tothom tenim moltes ganes de sortir, si això ho tenim claríssim, però a veure, no anem massa ràpid, que tirar enrere seria molt greu.
Compra el Packer Gold.
Sí. El podeu anar a buscar als restaurants, que n'hi ha uns quants d'adherits, i si no, als supermercats, que també n'hi ha uns quants d'adherits, a la plana de la Plec del Caragol, a la Fecoll, teniu tota la informació, però fer-vos la caragolada a casa. I després penges la foto amb el hashtag Aplec a casa. I tu ja ho has fet o ja ho has pensat com fer-ho?
Jo tinc les fotos, el que no sé com...
Ah, ja ho tens? Ja l'has fet?
A mi, que no vaig fer jo el meu dinar, jo vas veure aquí que vaig fer un dinar amb l'Ovi, amb la cervesa de Sant Miguel, Reimat, cargols... Per 15 euros te donen un quilo de cargols, te donen una botella de Reimat.
Ni pots fer tantes com vulguis fins al dia 30, Cosme García, cuida't, una abraçada.
Fins la propera, salut.
I nosaltres, re 30 segons, ens plantem a la una de la tarda, buscarem aquesta darrera hora, i després l'espai de gastronomia. I et dic que avui estarà amb nosaltres el millor enòleg del 2016, que és el cap d'enologia del celler González Vías, que és l'Antonio Flores. Això aquí, al migdia de Lleida, a partir de la una.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Enseguida analizamos la evolución del coronavirus en España, porque la noticia hasta ahora está en Badalona. Es una de las 5 ciudades más pobladas de Cataluña, con más de 215.000 habitantes. Allí eligen hoy a su alcalde, después de que el socialista Àlex Pastor se viera obligado a dejar el bastón de mando tras ser detenido por los Mossos de Escuadra cuando conducía borracho. Hace un año, el PP y Xavier García Albiol ganaron las elecciones, aunque sin mayoría absoluta. Obtuvo 11 concejales, 15 puntos más, 15 puntos por encima de la segunda fuerza más votada, Esquerra Republicana. Sin embargo, el acuerdo entre el PSC y los separatistas impidieron gobernar al Partido Popular. Tras la dimisión obligada del alcalde socialista, ¿quién va a gobernar en Badalona a partir de ahora, Sergi Tor?
Pues el Partido Popular está a un paso de recuperar la alcaldía de la cuarta población de Cataluña por falta de acuerdo entre socialistas y la CUP. Dolors Sabater se niega a compartir la alcaldía un año y medio, como exigen los socialistas, y todos van a presentar su candidato, lo que abriría la alcaldía García Albiol por ser el partido más votado. El candidato del PSC, Rubén Guijarro, explica la falta de acuerdo.
Se han impulsado los intereses partidistas a sobre del interés común. Y eso, en eso el Partido Socialista también ha de hacer autocrítica.
Han primado los intereses partidistas al interés común y el PSC también tiene que hacer autocrítica. En unos momentos empezará la votación y si no hay sorpresas de última hora que en Badalona no se pueden descartar, García Albiol será alcalde de esta localidad.
Es importante destacar eso en Badalona. Siempre estamos abiertos a las sorpresas, aunque a esta hora el candidato del Partido Popular, Xavier García Albiol, podría recuperar la alcaldía de Badalona. En cuanto a la crisis del coronavirus, con media España en fase 1, el gobierno sigue vendiendo la buena evolución de las cifras. Aún así, hoy se registra un repunte en el número de muertos. En las últimas 24 horas han fallecido 176 personas por COVID-19, que son 53 más que el día anterior. 60 días después de decretarse el estado de alarma, con la nueva orden de sanidad a las comunidades autónomas, Fernando Simón dice que quieren estar seguros de que se están detectando todos los casos y a tiempo. Esto ya digo, 60 días después. Maribel Sánchez.
Sí, se trata, Antonio, del sistema de detección precoz que Fernando Simón ha dicho que no todas las comunidades autónomas tienen en funcionamiento y que es determinante para pasar de fase. Porque ahora mismo desconocemos los datos sobre la población que ha quedado inmune al virus e incluso podríamos sufrir un rebrote con casos importados, como ocurrió en febrero, y para lo que se pondrá en cuarentena a los extranjeros que lleguen a España. Pero lo más lamentable, aseguraba el portavoz de Alertas Sanitarias, es que a pesar de lo que hemos vivido y de los 27.000 fallecidos en nuestro país, volvamos a la casilla de salida por nuestras propias irresponsabilidades.
El riesgo de que uno de nosotros nos infectemos puede suponer el que otra gente a nuestro alrededor, a la que transmitamos, pueda fallecer incluso. Yo creo que no podemos olvidarlo tan temprano.
Además, Fernando Simón sigue siendo contrario a que las mascarillas sean obligatorias para todo el mundo y proponía medidas como el control de pasajeros previo al embarque o durante la compra de billetes para evitar casos como el registrado en ese avión que llegó a Canarias sin guardar las medidas de distanciamiento.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que el juzgado de instrucción número 2 de Valencia ha admitido a trámite la denuncia por vía penal del sindicato CESIF contra la Consellería de Sanidad por no haber protegido a los sanitarios. Ahora va a ser un juez el que tenga que decidir si hubo prevaricación por omisión o de homicidio imprudente. Desde hoy, por cierto, se van incorporando los funcionarios de la Administración Judicial, lo hace un 40% de las plantillas de órganos judiciales, de fiscalías, lo hace sin público para garantizar la seguridad y el distanciamiento social. Y en esa intención de que pasen de fase todas las provincias de una misma comunidad, pues por ejemplo hemos conocido que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado la puesta en marcha de un dispositivo de 427 enfermeras para detectar nuevos casos de coronavirus a través de los centros de atención primaria.
Y Sebastián Vettel acerca a Carlos Sainz a Ferrari, José Luis Corrochano.
Es noticia de la que viene informando Carlos Miquel y que hoy coge más fuerza con la decisión del campeón alemán Vettel de dejar Ferrari. Cuéntanos, Carlos Miquel.
Sí, Vettel se va por motivos personales, dice que está considerando otras cosas en la vida, que no ha influido el dinero. El caso es que va a hacer la temporada 2020 con Ferrari y en 2021 dejará la escudería. Lo más probable es que se retire. Lo que podemos decir hasta ahora de Carlos Sainz es que están las negociaciones en marcha y que en unos días podría cerrar ese acuerdo con Ferrari para vestir de rojo Ferrari para ser el compañero de Leclerc desde 2021.
Y en motos, en noticia también del director de COPEGP, el plan de Dorna para disputar el Mundial. De las 12 carreras previstas, 7 serían en nuestro país, en España, desglosadas de esta manera: 2 en Jerez, 2 en Aragón, 2 en Valencia y 1 en Barcelona. Y en fútbol, una noticia que viene desde el Español: Ferreira, el futbolista del Español, declara: el protocolo parece imposible si lo lees y es una locura ir a Sevilla con 40 grados de temperatura.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis una historia en la que unos misioneros apoyan una iniciativa para romper el círculo vicioso de la explotación y de la miseria.
Es una estampa que podemos imaginar. Cientos de mujeres de los barrios más pobres de la ciudad de Bukavu, en el Congo, cargan cada día con enormes bolsas a las espaldas y así hacen docenas de viajes desde el puerto hasta el mercado. A cambio, reciben 300 francos congoleños, unos 16 céntimos de euro, en un agotador viacrucis que socava cada día su salud. Un grupo de estas mujeres ha fundado la asociación Femme Debout, Mujer en Pie, con el objetivo de iniciar pequeños negocios que les permitan sostener a sus familias. Los padres blancos apoyan el proyecto con 5.000 euros, de los que cada mujer seleccionada recibe entre 70 y 80, con el compromiso de devolver ese préstamo. Es una cantidad que aquí nos parece irrisoria, pero que allí puede permitir emprender una vida nueva. Lo vamos a contar en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Escuchamos El Espejo en media hora mientras sigues en compañía de Mediodía COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Ara ja estàs en companyia del migdia de Lleida fins a les 2 de la tarda. Saps que t'acompanyem de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a arribar a les 2 amb la informació de casa nostra feta per gent de Lleida. Hores d'ara seguim amb temperatura baixa, arribant als 19 graus, baixa en respecte a la temperatura que vam tenir la setmana passada. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica una darrera hora de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida i obrirem el nostre espai de gastronomia avui amb el Felip Urbano, amb el nostre sommelier. El que farem és conèixer l'Antonio Flores, que és el cap d'enologia del celler González Vías de Xerès i que, entre d'altres, va ser guardonat com a millor enòleg a l'any 2016. Amb ell parlarem de la història d'aquest celler, també de la marca Tio Pepe, que a veure d'on surt, i de moltes coses més, eh? I a partir de 2:15, contactarem amb el José Crespín, el subdelegat del govern a Lleida, per parlar d'aquestes diferències entre la fase 0 i la fase 1, la fase 0 a la regió sanitària de la Plana de Lleida i la fase 1 del Pirineu i l'Aran. Quines diferències hi ha i com poden coexistir o com es pot conviure amb aquestes dues fases dins de la mateixa província. També estarà amb nosaltres la Gemma Casal, amb ella ens plantarem a les dues i amb ella parlarem d'un altre tema controvertit, però que ha estat sobre la taula des de fa molt temps, i que ara doncs pren més rellevància que mai. La despesa militar és necessària en ple segle XXI? Podem prescindir d'ella totalment, parcialment? què haguéssim pogut fer sanitàriament amb una part de la despesa militar. Doncs amb ella en parlarem fins a arribar a les dues. Abans, però, com et dèiem, anem a buscar aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisés, Camunyas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida inestabilitat amb cels coberts i precipitacions que podrien anar ocasionalment acompanyades de tempesta. Les temperatures baixen avui menys al Pirineu, amb màximes previstes en general de 21 graus a la Seu d'Urgell, 20 a Lleida capital, Balaguer i Tàrrega i 19 a Viella. Pel que fa al vent, bufa variable fluix i es mantindrà així durant el que resta de dia. De cara a demà dimecres esperem que les precipitacions segueixin durant la primera meitat del dia, tendint a remetre cap al migdia, excepte el Pirineu, on s'esperen xàfecs a la tarda. Aquí continuaran els cels grisos, mentre que a la resta s'aniran obrint clarianes cap a les últimes hores de la jornada. Per últim, les temperatures no presentaran grans canvis demà, amb unes màximes que arribaran als 22 graus a Lleida capital, als 21 a Balaguer i a la Seu d'Urgell, als 20 a Tàrrega i als 17 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Directes cap a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
A la ciutat de Lleida, el Partit Popular proposa a la paeria un pla econòmic i social per donar resposta a la crisi del coronavirus. A la ciutat planteja ajudes fiscals, accions de promoció econòmica i ajudes socials orientades al benestar de les persones. Tot, vaja, tot em sembla lògic i tot amb sentit comú. Estem al 12 de maig i és el partit de l'oposició qui ha de proposar aquestes mesures que a priori tots entenem que s'haurien d'estar fent. No pel que ha passat, sinó pel que pot arribar a passar. Perquè recordem que una cosa és la crisi sanitària, que encara hi som, tot i que les xifres són molt bones a Lleida, però encara hi som, i l'altra és la crisi laboral i econòmica. I aquesta és la que de seguida, la primera setmana des d'aquí, des de COPE Lleida, jo mateix, parlant amb el delegat de la Generalitat a Lleida, Ramon Ferrer, ens en fèiem ressò. Aquesta arribarà. I aquesta la tenim aquí, ens agradi o no, i aquesta és la que s'ha de prendre mesures perquè després doncs no hi hagi un d'alta baix a tota l'economia lleidatana. En fi, això ho ha demanat el Partit Popular avui. A la Diputació de Lleida han fet arribar una guia per a la desescalada als ajuntaments i consells comarcals de la demarcació. Condensen un document els principals consells per garantir la seguretat del personal municipal i l'atenció ciutadana. Portem un embolic entre el que surt al BOE, que ningú entén, que s'ho han de llegir 40 vegades, fer d'allí un resum entenedor, i d'aquell resum, que encara segueixen llarguíssim, que una altra persona t'ho torni a condensar, que és increïble que les coses surtin tan bé. Entre les diferències de fase 0 o fase 1, el que es pot o no es pot fer amb una administració pública o amb una empresa privada, entre tot el tema laboral i econòmic, i, evidentment, entre totes les mesures de seguretat de salut, portem una voràgine de normes i normatives i de prohibicions, perquè sempre som el país de la prohibició, que, de veritat, no m'agradaria ser un policia a hores d'ara, perquè és que si veig una persona que està fent alguna cosa que crec que la millor no és correcta, no un document, no, hauré de treure un llibre per veure si l'he de multar o no l'he de multar, si està permès o no està permès. És increïble la manera que tenim de complicar-nos la vida. Jo crec que al final, mira, com que no hi ha futbol, doncs és una manera de tenir-nos entretinguts. Aneu llegint normes i les anem publicant cada dos o tres dies i espavil, aquí que cadascú ho entengui com pugui. Doncs mira, la Diputació, com que suposo que els ajuntaments que no poden disposar de personal exclusivament dedicat a llegir el BOE, a entendre'l i explicar-lo, doncs la Diputació de Lleida fa mitja feina i els fa arribar una guia perquè sàpiguin per on han d'anar. I sort d'això. Tema d'agricultura. S'ha ampliat el termini per efectuar arrencades de fruita de pinyol com a conseqüència de l'emergència sanitària. Finalitzava el 15 de maig, però caldrà afegir-hi el nombre de dies naturals que hagi estat vigent l'estat d'alarma. Recordem que l'estat d'alarma està vigent des del passat, bueno, la nit del 14 de març. No sé si es comptabilitza el 14 o el 15 de març. D'aquí 3 dies farà 2 mesos. D'aquí 3 dies farà 2 mesos. Mira, concretament, aquest proper divendres. 2 mesos amb estat d'alarma. De fet, demà farà 2 mesos que van tancar les escoles. Va ser un divendres 13 de març. Eh? I com dèiem, l'Associació de Festa de Moros i Cristians de Lleida ha organitzat enguany una celebració confinada, coincidint amb les dates en què s'havia de celebrar la festa. L'entitat fa una crida als lleidatans per engalanar des d'aquest dimarts balcons, finestres i terrasses amb elements alegòrics a la festa de Moros i Cristians. Així, el diumenge 17 de maig es durà a terme la festa als balcons, que consistirà en fer sonar la marxa mora, Ximo, símbol fester, entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda, a la major quantitat possible de finestres i balcons de la capital del Segrià. L'associació ha compartit 2 enllaços perquè els ciutadans puguin disposar d'aquesta marxa per participar en aquesta desfilada simbòlica des de casa. Que ens agradaria poder-la fer, com sempre, a baix al carrer i poder-la anar a veure? Rotundament sí, però no es pot. I com que no es pot, l'associació, en lloc de dir, mira, no fa res, doncs fan l'esforç, fan partícips a la resta de la ciutadania i organitzen tota aquesta història. I, per tant, se'ls ha d'aplaudir per això. No per fer-me pesat, però aquest cap de setmana ha estat festa major a Lleida i si és que no ho haguéssim dit, si no ho diguéssim, ningú ho hagués sapigut. Perquè és que no s'ha fet absolutament res. Rumors diuen que a final de mes es vol fer... Però com a final de mes? La festa major va ser aquest cap de setmana. Si no ho has fet ara, t'esperes a l'any vinent. Quin sentit té el 30 de maig fer la festa major aplaçada de Lleida? Però quin sentit té? No en té cap de sentit. La fas quan toque. I si se t'ha passat la data perquè no has estat previsor i no has pogut muntar res pel que sigui, per falta de, anava a dir per falta de mitjans. Si l'Ajuntament no té mitjans, ja ens ho podem fer mirar. Però bueno, per falta de mitjans, per falta de temps, per falta de previsió, pel que sigui, doncs, escolta, fas un comunicat i dius que, jo què sé, que ho sentiu molt i que no hem fet res. Però d'aquí 3 setmanes, vaja, no sé. No sé. Veurem, eh? Perquè oficialment tampoc no hi ha res. I recordem que la preinscripció escolar comença demà 13 de maig de manera telemàtica. I per garantir l'equitat també es podrà fer de forma presencial només amb cita prèvia entre el 19 i el 22 de maig. Fem una pausa i obrim la gastronomia, va.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el bardassà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del bardassà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell, encàrrecs al 973-78-85-17.
Restaurante La Parra desde 1983 con nuestros clientes y amigos. En estos momentos de dificultad queremos seguir a vuestro lado, como siempre, llevando nuestra mejor cocina a vuestras casas. Les ofrecemos nuestra especialidad de la casa, caracoles a la parra o a la llauna, canelones caseros, nuestro rabo de toro, callos de ternera y exquisitas carnes a la brasa como novedad, conejo y pollo a las. Teléfono para pedidos 973-300765. Juntos lo conseguiremos. Bar Restaurante La Parra.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ja saps que els dimarts, amb aquesta sintonia, tenim el nostre espai de gastronomia, un espai en el que aquestes darreres setmanes estem coneixent gent força important, permeteu-me, la paraula, del mundillo, per entendre'ns, del mundillo de la gastronomia i del món del vi. Com sempre, de la mà, bueno, de la mà no, del guia, del nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal, bon dia?
Hola, Ricard, bon dia, què tal?
Dic de la mà perquè al final aquests contactes són del Felip, eh? Jo aquí sóc el que m'estic aprofitant de la història.
Bueno,
Sí. Com dèiem l'altre dia, al final el Felip Urbano és sommelier, però coneix a tantíssima gent que en aquesta època de confinament i de que tenim l'hostaleria de moment tancada, ja depenent de la zona d'Espanya en la que ens trobem, si estem en fase 0 o fase 1, que es pot començar a obrir alguna història, alguna terrassa, doncs hem dedicat aquestes setmanes, i crec que amb molt acert, Felip, en conèixer gent important, gent que ha fet coses que de vegades potser queden una mica a l'ombra.
Bueno, és això, amb el temps que tenim ara mateix, doncs, bueno, jo crec que s'ha d'aprofitar per parlar amb aquelles persones que a vegades no havien parlat mai o que pensaves que no el portaríem a l'espai gastronòmic que tenim. I, bueno, pues, per què no? Perquè l'important, tu sempre ho has dit, que és conèixer la història i la tant. Persona que hi ha darrere d'aquella història.
I tant que sí. Per cert, deixa'm fer un incís, un parèntesi, que t'he de felicitar per la iniciativa del vídeo. O sigui, primer el Felip va crear el hashtag hosteleria amenazo con volver. No sé si mig en sèrio o mig en broma, es va fer gran i d'allí ara ja ha nascut un vídeo en el que hi ha molts hostelers de la zona de Lleida que repeteixen una mateixa frase que és molt significativa. Felip, quina frase repeteixen?
Pues tornarem a lluitar, tornarem a vèncer.
Sí, senyor.
Crec que no és una frase o un crit d'auxili, que és tot el contrari, sinó és un crit d'un puntazo en la mesa de dir, que estem aquí, que no hem marxat.
No, i que esteu fent feina per o sigui, esteu lluitant, tornarem. Vaja.
Tornarem amb més força que mai,
Bueno, és un vídeo en el que ja no hi són tots, però n'hi ha molts i bueno, s'ha d'entendre així, perquè si no també seria etern, en el que, mira, jo m'he colat per allí també, perquè m'ho van demanar i el Felip m'ha dit, escolta, surto també perquè parlem cada dimarts des d'aquests micròfons d'aquestes històries, doncs bueno, allí estem. Bueno, és un vídeo que ha tingut força ressò i que crec que ha agradat molt i que, escolta, després de veure'l també et puja la moral, eh? Busqueu-lo a les xarxes socials a l'Instagram del Felip Urbano o a les de Cope, que allí el trobareu. En fi, amb aquest periple que fem cada setmana, Felip, de conèixer persones, avui marxem cap a un lloc on jo, tu suposo que ho veus d'una altra manera, però jo, quan parlem de Jerez, per mi és el temple del motociclisme. Per mi.
Bueno, clar, home, jo com a amant de les motos, hòstia, jo he estat a Jerez també, al circuit, per mi sí, però si parlem del Marco, que ara el convidat que tenim ens ho explicarà millor.
No, evidentment, per això et dic, depenent de les aficions de cadascú, a Jerez el podem conèixer per una cosa o per una altra, i de les dos amb una qualitat envejable. Avui ens acompanya a través de línia telefònica, nos vamos hasta Jerez, Antonio Flores, que és enólogo, jefe de las bodegas González Vías. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ricardo. Bueno, bienvenido a Jerez. Y algo muy importante, Jerez no solamente es el templo del motociclismo, también lo es el vino, ¿eh?
Por eso decía que yo, desde el punto de vista de mis aficiones, yo cuando hablo de Jerez, lo primero que me viene a la mente es el tema motor, el tema motos. Bueno, el segundo, el tema vino. Pero claro, entiendo que a Felipe, por ejemplo, lo primero que le viene a la mente es el tema vino.
No, pero bueno, vino y motos.
Este año, si sale bien las cosas, vamos a tener dos grandes premios.
Vaya, es verdad, es verdad, dos fines de semana seguidos. Lo que pasa es que sin público, que es que...
Bueno, eso es algo triste, sí.
Antonio, es una situación extraña, estas últimas 8 semanas.
Sí, muy, muy, muy extraña. Pero bueno, yo os quiero dar hoy la bienvenida a nuestra bodega, González Díaz, así que invito a todos los leridanos, invito a todos Lleidas, a que se venga desde Lleida hasta aquí, hasta Jerez, a la bodega fundacional. Estamos en un sitio privilegiado. Uh-huh. Estamos entre el Alcázar de Jerez y la Catedral. Y bueno, pues abro para vosotros, para todo Lleida, la bodega callada, que está ahora mismo, la bodega en silencio.
Claro.
Donde la sal y el poniente se filtran por las ventanas. Esa es nuestra bodega.
Antonio, fíjate, hoy... Dentro de la bodega, ¿exactamente dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy en el cuarto de cata, en el cuarto de cata fundacional. Pues imaginar un cuarto de cata que tiene prácticamente casi 2 siglos, es de 1835, y aquí todo huele a Jerez, respira Jerez hasta el suelo, el suelo está hecho con duelas de botas de barrica, de roble americano.
Antonio, qué bonito eso, ¿eh? Que huele a Jerez, lo que has dicho.
Huele a Jerez. Mira, qué bonito, de Cataquí, tú ten en cuenta, Felipe, que aquí han trabajado cinco generaciones de la familia González, enólogos, capataces. Aquí todo es sencillo y humilde, es una cata, pero que está cargada de amor y de dedicación. Exacto. Por y para nuestros vinos.
Cuánta historia, ¿verdad?, aquí entre estas cuatro paredes solo.
Claro, la bodega se funda en 1835, ¿eh? Yo muchas veces, yo afortunadamente viajo mucho, no sé si voy a seguir viajando, sobre todo acá, pero sí he viajado mucho con mis vinos. Y recuerdo una cata en Canadá que le decía, mi bodega, en Vancouver, le decía, mi bodega es más antigua que vuestra ciudad. Y es verdad,
vaya.
Incluso que vuestro país.
Vaya que sí. Antonio, eres, como os he dicho, enólogo jefe de González Vías. ¿Cómo se desempeña este cargo? Porque supongo que estás en el punto de mira de, o sea, de lo que dices de mucha gente, ¿eh?
Con mucha responsabilidad, porque además no solamente es mi trabajo. Yo siempre digo que en Jerez y en González Díaz, los enólogos no hacemos vinos de autor, sino que tenemos una responsabilidad mucho mayor, que es recibir un vino en un estilo, conservarlo y entregárselo a la siguiente generación, como mínimo igual de bueno que te lo entregaron a ti. Hombre, si tú puedes ayudar un poco y mejorarlo, pero imagínate, Ricardo y Felipe, que yo sustituí, relevé a mi padre en el puesto, con lo cual ya es una responsabilidad. Wow. Además tengo a mi hija trabajando conmigo.
Imagina.
Que si Dios quiere algún día me relevará, pero va a esperar, tiene que aprender antes mucho.
Bueno, pero tiene buen maestro al lado,
Sí, pero sí, es una gran responsabilidad, indudablemente, porque no es tu trabajo.
Correcto.
El trabajo de los que de los que te precedieron, ¿no? Y hay que respetar todo ese mundo, es mucha responsabilidad.
Antonio, no sé si eres amante de los premios, pero en el año 2016 te distinguieron con el premio de mejor enólogo. Supongo que eso también, para una persona que, como decías, aparte de ser una faena, es una pasión, es un enorgullece, ¿no? Que te distingan con eso.
Hombre, la verdad es que sí, yo te digo la verdad que los premios, mucha gente, muchas veces se dice que los premios no tienen importancia. Pues sí que tienen importancia, porque reconocen el valor de tu trabajo, de tu dedicación y de tus vinos, que son los más importantes. Y además tienes que aceptarlo como un respeto a los que te lo dan, ¿no? Porque los que te lo dan se han fijado en ti y de alguna manera aquí. Yo muchas veces digo que se desprecian los premios cuando no te lo dan.
Sí, correcto.
¿No?
Y eso
es así.
Bueno, hoy nos vamos a centrar en un producto que estáis, bueno, con la situación que nos ha tocado vivir, que habéis desarrollado ahora, porque el tema histórico es un tema que nos daría para otro programa. Pero, Antonio, me consta, me explicaba Felipe, que tenéis en marcha la propuesta de Tío Pepe en Rama. Explícame.
Sí, bueno, primero os voy a explicar a todos qué es Tío Pepe en Rama. Que además estamos en la 11ª edición.
Uh-huh.
Que hace 11 años sacamos por primera vez una selección de botas, de las mejores botas, os lo digo a todos, son las barricas Jerez. Son barricas de 600 litros. Pues imagínate, detrás de cada botella de Tío Pepe hay 21.000 botas. Pues Tío Pepe en Rama es la selección de las mejores 69 botas de esas 21.000 botas.
Uf.
Pero además la sacamos en Rama. ¿Qué quiere decir en Rama? Quiere decir que no filtramos, no clarificamos, no estabilizamos, sino que embotellamos tal y como está en la bota, con toda la carga de levadura, con toda la carga orgánica. O sea que, de alguna manera queremos representar que todo el mundo, cuando compre una botella de Tío Pepe en Rama, tenga la sensación de que está catando conmigo a pie de bota, a pie de barrica, en la bodega.
Qué bonito.
Y estamos ya en la 11ª, bueno, yo le he llamado de todo a Tío Pepe en Rama, es el tío Pepe Salvaje, es puro sumo de flojo.
Antonio, yo le diría el tío Pepe en estado puro, ¿no?
En estado puro, exactamente, en estado puro. Y entonces, bueno, pues este año pensando un poco la situación y sobre todo en la hostelería, ¿no? Que yo creo que la hostelería se ha llevado un mazazo tremendo,
sí.
Y es un pilar para nosotros fundamental, pues fíjate que nosotros lo que embotellamos son 18.400 botellas de tío Pepe en rama, que vuelan, o sea, eso prácticamente sí. Antes de que yo...
Eso lo espera la gente ya.
Lo espera la gente. Bueno, pues todos los beneficios que se recauden este año con la venta de tío Pepe en rama irán dedicados a ayudas a la hostelería.
Muy
le hemos llamado la saca solidaria, y pues queremos echar una pequeña mano, ¿no? Lo que podamos.
Claro.
Para que esto se venga otra vez arriba, ¿no? Tenemos que inundar otra vez las calles. Claro.
Antonio, hablabas de la... Y es verdad, la situación del sector de la hostelería está seriamente afectado por todo lo que está pasando. Evidentemente, la seguridad y la salud por delante de todo. Y esto ha hecho pues que todos los locales pues tengan que estar cerrados. Y ahora, poco a poco, según la fase, pues vamos a empezar a ver terrazas abiertas. Y mucho más adelante, pues el aforo en los interiores. Pero eso va a tardar.
Claro.
Supongo que las bodegas... en general, de vuestra zona, ¿os estáis viendo muy afectadas por esta situación?
No, evidentemente. Bueno, nosotros somos una bodega que afortunadamente tenemos muchos mercados, pero como esto es una pandemia a nivel mundial,
claro,
pues se ve que ha afectado todos los mercados. ¿Qué hemos tenido que hacer? Pues reinventarnos un poco, ¿no? Pero claro, no es suficiente el canal. Por ejemplo, la compra online han subido mucho, pero claro, eso no tiene nada que ver con lo que es el volumen más importante de nuestras bodegas. Es fundamentalmente el canal Horeca y la hostelería, ¿no? Y la restauración, y eso sí está muy afectado.
Claro.
Nosotros ahí entramos en fase 1. Lleida, no sé, Lleida está en fase 1 ya.
Nosotros estamos divididos en dos partes, la provincia. La parte norte ha entrado en fase 1 ayer y claro, la parte donde está la capital, la ciudad y la plana de Lleida, que decimos, estamos en fase 0 todavía.
Bueno, pues ya veréis cuando entréis en fase 1 cómo hay una gana.
Claro.
Ayer me asustaba yo un poco porque la gente quería tomar las terrazas, vamos, ¿no? La gente está deseosa de volver a hacer.
Tiene muchísimas ganas la gente.
Claro, una vida normal, que es lo que hemos perdido, la vida normal.
Claro.
Y,
Antonio, te quiero hacer una pregunta que ya sé que la respuesta es larguísima, pero vamos a ver, un pequeño inciso, porque hemos hablado de tío Pepe, y la palabra tío Pepe es una marca con ya historia, ¿qué es tío Pepe? ¿Qué es para ti tío Pepe?
Bueno, tío Pepe, te lo voy a intentar explicar brevemente.
Vale.
Tío Pepe es la marca registrada más antigua de España, que nace en 1844 y nace de la siguiente manera. El fundador, que era un chico joven con 27 años, era bancario, trabajaba en la banca y trabajaba en Cádiz, y veía como el negocio del Jerez, veía cómo salían las barricas para Inglaterra, era un negocio floreciente. Decide dedicarse a ese negocio, pero tenía un problema. No tenía dinero y no sabía de vino.
Ah.
Eso para montar una bodega es complicado.
Es complicado, sí.
Entonces se buscó un socio financiero y se buscó a su tío José, que era el que sabía de vino. Y su tío José no le pide nada a cambio, le piden solamente una pequeña bodega con entrada y salida a la calle a la que él pudiera venir con sus amigos a tomarse una copa.
Ajá.
Y esas botas se rotularon como las botas del tío Pepe, la solera del tío Pepe, de su tío.
Ajá.
Y ahí nace la marca. En esa bodega nace la marca en 1844. Y te voy a contar una anécdota, Ricardo.
Dime.
Y a Felipe. Y además yo tuve el honor de nacer encima de esa solera hace ya algunos años. Por eso yo digo que en mis venas no corre sangre, lo que hay es tío Pepe.
Vaya. Curioso, que se remonta, te lo digo porque al final la gente que no estás muy versada en el tema, cuando te hablan de tío Pepe, pues te acuerdas del letrero en el kilómetro cero en la zona de Madrid, ¿no?
Pero probablemente es el vino más universal
correcto.
Dentro de los vinos españoles. Tú puedes ir a Katmandú, al Nepal, y te puedes tomar una copa de tío Pepe, seguro, vamos. Y puedes ir a China, y puedes ir a Argentina, y bueno, y te da un vuelco el corazón, vamos, cuando ves tu botella ahí, ¿no?
Vaya que sí. Tío Pepe, está en vuestra bodega, ¿eh? En González Vías.
Sí, González Vías. Aquí estando nuestra salera. Sí.
Muy bien. Pues hemos hablado con Antonio Flores. Vamos, podríamos aquí hacer como una sobremesa y estar horas hablando.
Ahora.
Vamos
bueno, yo lo que sí quiero invitar a todo el Lleida, que si en cuanto podamos movernos, y seguro que si este verano podéis venir a Jerez, visitarnos.
Hombre, por supuesto.
Somos la bodega más visitada de Europa. Somos una ciudad dentro de una ciudad. Tenemos hasta 3 consulados. Vaya. Tenemos representación diplomática dentro de la bodega.
Caray.
Dinamarca, Italia y Suecia. Y esto hay que verlo. Hay que verlo para disfrutarlo.
Pues ahí queda. Y la verdad es que siempre recomiendo lo mismo. Cuando vas a visitar una zona, si te fías de la gente de allí que entiende, te dirán lo que tienes que ir a ver y te va a gustar seguro, seguro. Hoy hemos hablado con el enólogo jefe de las bodegas de González Vías y además considerado mejor enólogo en el año 2016, Antonio Flores, que nos ha hecho este tour a través de la radio y de manera breve, pero bastante conciso, de la historia de González Vías y también de tío Pepe, y sobre todo de esta iniciativa de tío Pepe en Rama, en esta 11ª edición, que va a ir todo el beneficio para la hostelería cuando se puedan empezar a recuperar. Antonio, que ha sido un placer conocerte, sobre todo.
Un abrazo, y decir que quiero mucho a esa tierra, que bueno, que estudié en Rovira, en Tarragona.
¿Ah?
Que me gustaría hablar en catalán, que no lo hablo, pero lo entiendo bastante bien.
Muy bien.
Y bueno,
pues
una abrazada. Una abrazada.
Una abrazada.
Antonio. Antonio.
Sí, dime.
Que ha sido un placerazo tenerte hoy con nosotros, ya lo sabes. Esto es un orgullo. Y bueno, en cuanto podamos, ya te aseguro yo que bajamos a verte. Seguro. Bueno. Y sobre todo, ¿cómo llevas, antes de despedirnos, cómo llevas la feria en casa?
Ah, sí, por cierto, es verdad, es verdad.
Bueno, deberíamos estar en plena feria de
Jerez. Eso.
Y lo estamos intentando solucionar, pues nos hemos llevado farolillos y sobre todo nos hemos llevado tío Pepe. Y lo
sí,
hacemos
señor.
En familia.
Es verdad, vamos a explicarlo. Desde el día 9 tendríais que estar en la feria de Jerez.
Feria, sí.
Que eso supongo que en el calendario está marcadísimo, ¿no?
Eso está muy marcado para nosotros. Además, supone, pues González Díaz está muy presente en la feria porque es un escaparate para nosotros,
claro.
Importante. Y bueno, pues este año no ha podido ser. Ya será el siguiente.
En fin, vamos a tocar madera. Antonio, un abrazo.
Un abrazo, Ricardo.
Vaya bien, Antonio, Felipe, un abrazo. Adiós, adiós.
La veritat és que tenim molta història en aquest país, podem parlar de moltíssimes coses i de gent molt important, Felip. Avui hem conegut a l'Antonio Flores, però déu-n'hi-do.
Tindre l'Antonio aquí avui és... A mi m'han arribat aquests dies per Instagram, gent que jo no conec, que ha vist que avui estava al programa, dient, hòstia, pues per dimarts, copa de vino, llibreta, perquè con el maestro hay que aprender, hòstia, ojo,
La veritat és que, bueno, avui l'hem conegut per entendre'ns i ja aprofundirem, perquè clar, amb aquests 15 minuts de ràdio, doncs dona per ben poc, i sobretot quan comences a parlar d'històries que remonten a l'any 1800, que és quan ens ha dit que van començar aquestes bodegues, i fins i tot la marca, tio Pepe, de l'any 1843, crec que ha dit, o sigui que estem parlant de tants anys d'història que, vaja, hauríem de fer per capítols, per fases, aquí, cada setmana un capítol diferent. En fi, avui hem conegut l'Antonio Flores, a part de tot això, és enòleg cap dels cellers de González Vías i el millor enòleg espanyol de l'any 2016. Hem conegut també aquesta proposta. També es desviu, bueno, pel tema de l'hostaleria, perquè ho necessiten, perquè, clar, és una part important del seu negoci, evidentment.
Jo, des d'aquí, pues, com sempre, saps que, bueno, que intenta fer les coses bé, tothom, perquè això s'acabi abans possible, i que si algú vol passar, quan tot això s'acabi, que ja tornem a la fase 1 o a la fase 2, perquè ara mateix ja no sé si estem a quartos, semifinals o no sé, ¿vale? Perquè si
n'hi ha 3, o sigui, n'hi ha 3. N'hi ha 4, però arriba fins a la 3, 0, 1, 2, 3, sí.
Sí que, com diu l'Antonio, convido a la gent a que passi per Seyton, ¿vale? Perquè allà tenim un altre tio Pepe. Treballem amb González Díaz, ¿vale? I llavors si volen tastar, com se diu vulgarment, ese pedacito de Jerez, pues lo tenim aquí a Seyton. I que la gent, si passa, pues, bueno, jo l'explicaré molt content i bueno, pues, perquè vegin realment que el que explica l'Antonio és que el que hi ha dintre d'aquella copa és el que diu l'Antonio.
Bueno, és que a més hi ha aquest valor afegit, perquè t'ho servirà i t'ho explicarà el Felip Urbano. I això és un valor afegit, és a dir, sabràs el que prens, d'on surt la història i tot plegat, o sigui que no menyspreu aquesta, no menyspreu la persona que us explique i que us serveix el vi, perquè aviam, en la major part dels casos, si és un sommelier, són persones que ho saben, que saben el que fan i que coneixen la història que hi ha darrere, i tots els consells o totes les indicacions que us donen són bones a seguir, perquè és que ells ja ho han fet i entenen, o sigui que no t'ho diuen per enganyar-te'l, ni molt menys, Tio Pepe, curiós, és una marca ben antiga.
Molt.
Felip Urbano, sommelier, com sempre, un plaer. Hem conegut a l'Antonio Flores avui, com dèiem, l'enòleg en cap de les bodegues González Díaz. La setmana vinent, més.
Molt bé, Ricard. Pues tornarem a lluitar, tornarem a vèncer i hostaleria amenaça con volver.
I ADN Lleida, perquè escolta...
I ADN Lleida, això sempre.
Que això també ho va posar el Felip, que això li hem d'agrair també.
ADN Lleida, sempre.
Felip Urbano, com sempre, Ricard, moltíssimes gràcies, un plaer.
Una abraçada, que vagi molt bé.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Migdia. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Camí cap a les dues de la tarda, al programa d'avui ja hem parlat des del món laboral, doncs aquesta diferenciació entre la fase 0 i la fase 1 en la que ens trobem immersos ara al que és la província de Lleida. Sabeu, recordem que la part nord, la part de Pirineus, ja han entrat en fase 1. ahir, de fet, i el que és la plana de Lleida majoritàriament segueix en fase 0. Per parlar de les diferències entre fase 0, fase 1, el que es pot, què no es pot fer, què segueix sense no poder-se fer fins i tot en fase 1 i quines són les dates que podem apuntar-nos més o menys, a l'agenda. Avui està amb nosaltres el subdelegat del govern a Lleida, el José Crespín. José, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs estem amb, com dèiem, amb aquest panorama a la província de Lleida, fase 0, el que és la plana de Lleida, i fase 1, el que és Pirineu i Aran, que seria doncs, de la, aproximadament de la Noguera cap amunt, per entendre'ns. Escolta, quines són les principals diferències entre fase 0 i fase 1?
Bueno, a veure, les diferències que tenim és ara mateix, des d'ahir dilluns, tenim una província en dues fases, com bé dius, la part nord, la part de l'Alt Pirineu i l'Aran, que estan ja instal·lats a la fase 1, i tenim la part de la plana de Lleida en fase 7. Quines són les diferències entre unes i altres? Doncs, a veure, fonamentalment és aquell pas endavant en la llibertat pel que fa a certes activitats. La fase 1 respecte a la fase 0, per exemple, en reunions. És a dir, són permeses les reunions de fins a 10 persones en domicilis particulars. Uh-huh. Quina és una de les altres novetats? Les terrasses dels bars. Poden obrir les terrasses del bar amb un 50% de la seva capacitat. Per tant, la terrassa serà la meitat de lo que va ser, per exemple, l'any passat. I, per tant, es permet que les persones puguin doncs fer vida també en un moment determinat al bar fins a un màxim de 10 persones per cadascuna de les taules que tenen aquests, uh-huh, aquests bars. I el tercer gran element diferenciador, segons sens dubte, són els establiments comercials. És a dir, comença a reactivar-se l'activitat comercial, està permès que els comerços obrin, ¿vale? Fins ara ho podien fer amb cita prèvia, ara poden obrir limitant a fins al 30% l'aforament màxim permès per part de clients que vulguin anar a comprar. I després tenim altres novetats, com podria ser, per exemple, el culte religiós. Són permeses a la fase 1 les misses amb una limitació sempre de la capacitat i de l'aforament de les persones que poden participar, com també l'apertura d'establiments hotelers i també el turisme actiu el turisme actiu a la muntanya i totes les activitats que es puguin desenvolupar en el entorn rural. Sí. És a dir, fonamentalment és un canvi en el sentit de que es permeten certes activitats de caire social i de caire comercial.
Clar, que obrin els hotels, per entendre'ns, entenc que també entren aquí tot el que és l'allotjament rural.
Exacte, així és. Partint de la base que el fet de que estiguin oberts no habilita a que altres persones que no formen part d'aquella província o d'aquella regió sanitària hi puguin participar. Però si una família que s'hi troba en una regió sanitària en fase 1 té voluntat de poder fer ús de les instal·lacions d'un hotel, sempre dels espais privats dels hotels, mai de les zones comunes. Uh-huh. Les zones comunes dels hotels, els halls, els menjadors, no estan permesos.
Uh-huh. Parlàvem de les terrasses del bar, restaurants. Sí. A l'interior, res de moment, en fase 1?
De moment, en fase 1, a l'interior dels bars i restaurants no és possible. Uh-huh. Perquè si és possible, és la recollida de comandes fetes per telèfon. Uh-huh. És a dir, un bar pot tenir activitat amb una terrassa limitada al 50% de lo que va ser la seva terrassa l'any passat i pot tenir activitat perquè pot oferir un servei d'atenció telefònica i els ciutadans poden anar a recollir la seva comanda al bar. Són les úniques dues activitats permeses en el que fa referència a restauració, bars i cafeteries.
Mm-hmm. Subdelegat, pel que fa al tema de moure'ns amb vehicle particular, la fase 1 dona molta més llibertat en aquest sentit?
Exacte, dona una mica més de llibertat de la que veníem, eh? Recordeu que estàvem molt limitats als desplaçaments a la fase 0. A la fase 1 es permet moure's per tota la regió sanitària o per la província, eh? En el nostre cas, el cas de Catalunya i el cas de Lleida està establert per regions sanitàries. Per tant, tots aquells ciutadans de la regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran poden desplaçar-se en vehicle per tot lo gran i ample que és la fase 1. Això, evidentment, dona als ciutadans, a les famílies, a les persones, una certa llibertat de moviments, evidentment, sempre sota la variable de la responsabilitat i extremar al màxim les mesures de seguretat i, sobretot, fer allò que sigui veritablement imprescindible.
Clar. Ara estava pensant, quan la Plana de Lleida entra en fase 1, si coincideix que la zona de Pirineu i Aran segueix en fase 1, es considera, o sigui, una família pot posar-se dins del cotxe i anar al Pallars, per exemple?
No, d'entrada no.
A Lleida no, perquè, com hem dit, no és a nivell provincial, sinó regió sanitària.
Exacte. Si fos una província, si la Generalitat de Catalunya hagués establert la proposta inicial del Ministeri de Sanitat de considerar les fases per províncies, sí que ens podríem moure, en el cas de que tota la província estaria en la mateixa fase. Què passa? Ara no tenim una província, tenim entre d'allò particularment com dos petites províncies, la petita província de l'Alt Pirineu i l'Aran i la petita província de Lleida. Per tant, a la fase 1 no es pot moure entre diferents províncies. Això no arribarà fins la fase 3. Conseqüentment, en el moment en què Lleida o la Plana de Lleida entri en la fase 1, els moviments dels ciutadans només es poden circumscriure a l'àmbit de la seva regió sanitària i no podran passar per regió sanitària. És a dir, un ciutadà de Lleida no podrà anar a la Seu d'Urgell o a Viella, o a l'inversa, un ciutadà de Pobla, de Sort o de Tremp no podrà baixar fins cap a Lleida, encara que totes dues regions estiguin en la mateixa fase.
Caram, doncs decisió contravertuda, no?, de la Generalitat.
Bueno, és a dir, el Ministeri de Sanitat va proposar que les fases s'havien d'aplicar de forma provincial i obria la porta a que, atenent a les consideracions de les comunitats autònomes, poguessin fer divisions inferiors a lo que és la província. Aquí a Catalunya es va decidir optar per una divisió inferior a la província i, en el cas de la província de Lleida, van sortir dos províncies, entre cometes, van sortir dos regions sanitàries. Per tant, cada regió sanitària és independent.
Fins a la fase 3, perdó, subdelegat, ens dius?
És així. Fins a la fase 3, la norma estableix, si no hi ha cap canvi en els propers dies, és que en la fase 3 és permès els moviments entre diferents províncies.
Vale?
Per tant, com a la província de Lleida tenim dos petites províncies, no serà fins la fase 3 en la qual no serà possible poder fer aquell trànsit de gent entre el que hores d'ara és tota la nostra província.
Subdelegat, el tema d'entrar en fase 0 o en fase 1, el govern central va seguir les recomanacions que li van enviar que li van apuntar des de Salut, de la Generalitat de Catalunya. El canvi de fase, com es regula? Setmanalment o cada dues setmanes? O sigui, és a dir, la Plana de Lleida podia entrar en fase 1 dilluns vinent o ha de ser d'aquí una setmana i pràcticament d'aquí dues setmanes?
Podria entrar en fase 1 de dilluns de la setmana vinent. Les comunitats autònomes tenen fins aquest dimecres, fins demà al migdia, per fer la proposta de canvi de fase. Vale? Aquesta proposta de canvi de fase només és de passar de la fase 0 a la fase 1. Vale? Per tant, caldrà veure la proposta que realitza la Generalitat de Catalunya a partir de demà i, conseqüentment, a partir de l'avaluació que farà el Ministeri de Sanitat de l'informe presentat per la Comunitat Autònoma de Catalunya, llavors es determinarà o no el pas a la fase 1 de la Plana de Lleida. Per tant, en el millor dels casos, ens situaríem que dilluns de la setmana vinent, si tot va bé i si tots els indicadors que aporta la Generalitat són favorables, ens hi trobaríem que les dues regions sanitàries de Lleida, la de l'Alt Pirineu i l'Aran i la de Lleida, estarien en fase. Però prèviament és necessari allò que la Generalitat faci l'informe corresponent i que tots els indicadors siguin favorables per poder fer el salt a aquesta fase 1. Una altra cosa és la fase 2. Com sabeu, el trànsit entre una i altra fase és obligatori que passin 2 setmanes.
Ahà, bueno. Doncs hem parlat amb el subdelegat del govern a Lleida, el José Crispín, i hem parlat d'aquestes diferències entre fase 0 i fase 1, a més, singularitats del territori, de la zona de Lleida, com és aquesta transició entre una zona sanitària i l'altra. Ja veieu que fins que arribem a fase 3, si tenim segones residències al Pallars, a l'Aran, doncs a priori fins a fase 3 no s'hi pot anar, perquè se suposarà que és un trànsit entre províncies, per entendre's, tot i que
exacte,
no és una província. Però vaja, que n'anirem parlant, a veure si demà les recomanacions de la Generalitat ja fan aquesta, de que la plana de Lleida passi a zona 1 i si això es materialitza el proper dilluns. Subdelegat del govern, escolta, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Doncs sap que el que fem tot seguit és contactar amb la Gemma Casal per parlar d'un tema ben controvertit.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Un tema tan controvertit com fer-te aquesta pregunta. Es justifica avui en dia la despesa militar en un país com Espanya? Com pots preveure, tampoc és una solució fàcil, perquè si no ja s'hagués fet. Però la pregunta allí està. Gemma Casal, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Amb la Gemma, que ja li vaig dir, però ja li dic públicament, perquè amb la Gemma havíem d'haver parlat la setmana passada d'aquest tema, però per desgràcia, Gemma, tampoc veig que és un tema que s'arreglarà ara en una setmana. Per tant,
no.
Seguirà sobre la taula. La pregunta és justament això. Hores d'ara, quan les necessitats sanitàries doncs s'han incrementat, és, escolta, la despesa militar ens la podem estalviar tota, parcialment. Espanya té amenaces exteriors o necessitats que justifiquin tenir un exèrcit? I després, jo paral·lelament també posaria la de la despesa sanitària que tenim avui en dia està ben gestionada, perquè hores d'ara Espanya es gasta el doble en educació que en defensa i el triple en sanitat que en defensa. Per tant, una cosa no exclou l'altra. Però avui anem a parlar de la despesa militar versus la despesa sanitària. Gemma, és un tema que ja fa molts dies que està sobre la taula i que ara, doncs, jo crec que és més normal que mai, no?, que se'n parli.
Bé, ara hem vist les conseqüències de no tenir un estat del benestar com ens mereixem i hem vist les conseqüències, doncs, de derivar diners públics a l'exèrcit en lloc de derivar-los a la sanitat i a l'educació. Quan va començar la pandèmia, el president Sánchez va treure tots els números que s'estaven destinant a sanitat i no era ni la meitat del que es destinava a l'exèrcit, cosa que és molt vergonyós, perquè ara doncs, ens hem trobat això, no? Sanitaris contagiats, hospitals que no tenien que havien de tenir i estudiants, alumnes de les escoles que no poden fer el seguiment perquè no tenen els recursos adequats. En canvi, tenim un exèrcit que es veu que té tot i més i no necessitem. No necessitem absolutament per a res.
O sigui, tu creus que Espanya no té cap amenaça exterior que justifiqui tenir hores d'ara un exèrcit?
No, el problema és per a què s'utilitza l'exèrcit. O sigui, en aquest moment l'exèrcit només serveix per enriquir a grans empreses, a tots els seus comissionistes i a tots els còmplices que hi ha d'haver polítics, banquers i empresaris al voltant dels comissionistes. Però recordem que hem tingut ministres de defensa que han passat a través d'aquestes portes giratòries a empreses d'armament. Mm-hmm. Creiem que és molt greu, no? Avui mateix la plataforma de militaris en l'educació ha llançat una campanya per xarxes, recordant-li a l'Ajuntament de Lleida i al Govern de la Generalitat el seu compromís per la pau. L'Ajuntament de Lleida, l'1 d'abril del 2016, va declarar Lleida Municipi de Cultura per la Pau. I el passat 28 de febrer d'aquest mateix any l'Ajuntament de Lleida es va alinear amb la moció 55-11 del Parlament, que també va donar el 2016, sobre la desmilitarització de Catalunya. Perquè, i a més, a Lleida es va avalar el codi ètic del patronat de la Fira de Lleida, que deté la presència de l'exèrcit al Saló de Formació i Treball. Per tant, val la pena fer una mica de memòria i el que cal és exigir a les nostres administracions que no s'hi val a fer declaracions que queden buides. Si després obren la porta a que vingui l'exèrcit a desinfectar residències. I ho trobem greu en general perquè l'únic que es fa és blanquejar aquesta imatge de l'exèrcit, que en aquest moment estava més que denostada doncs, per tots els casos de corrupció i perquè, a més, doncs, era evident que no es podia tenir aquesta despesa davant de la despesa que es tenia, per exemple, en sanitat o en educació, i tot això no són més que maniobres per aquest blanquejament de la imatge de l'exèrcit. En un moment també en què s'estan vulnerant els drets fonamentals. Aquests dies hem vist l'exèrcit detenint i emmanillant a persones pel carrer en algunes localitats. Aquesta no és la funció. L'exèrcit, de cap de les maneres, pot actuar així sobre la població civil per més estat d'alarma que tinguem. No entra dins de les seves funcions. Mm-hmm. I, a més, en un moment de crisi tan greu, no pot ser que no s'estigui prioritzant les empreses de neteja, que moltes han patit també un revers i que més afectat, bàsicament, a dones, perquè són les dones les que fonamentalment treballen amb aquestes empreses perquè facin aquest servei de neteja i de desinfecció doncs, de les residències. I a canvi d'això, un país que té un exèrcit amb totes les EPIs i tot l'armament i no té personal de neteja i personal sanitari amb la protecció que es mereixen, diguem que tenim un estat democràtic. Bueno, pues falta ja molt per arribar a l'estat democràtic.
Ja veieu que és un tema que ve de lluny i que, bueno, està sobre la taula. Jo trobo bé que se'n parli de tot, evidentment. Gemma Casal, escolta, és una primera aproximació, però d'això n'hem de seguir parlant. Com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
I mira, és que sempre anem fatal de temps, senyals horaris. Arribem a les 2 demà, a les 12:20 i tornem. Gràcies.